Qui és, què fa i què pensa? Un programa d'entrevistes de Ràdio Montblanc amb les persones que fan possible el teixit associatiu del nostre poble.
Els seus pares eren pagesos i jornalers a Cullar de Baza, a la província de Granada, però fou a Catalunya, terra d'acollida, on va néixer el protagonista d'avui. En Manel Martínez i García va néixer a Vimbodí l'any 1962, població on va residir fins als 24 anys, quan es va casar i va venir a viure a Montblanc. És pare de dos fills i empleat públic al Ministeri de Medi Ambient. Actualment resideix a Montblanc, on sempre ha destacat per la seva vinculació a associacions conservacionistes i culturals i per la seva militància política i cívica en favor de la independència del nostre país. En la vessant política ha militat a diversos grups. De ben jove va ser membre de les Joventuts Comunistes de Catalunya, després seguí el moviment de defensa de la terra. Nacionalistes d'Esquerra, Esquerra Republicana de Catalunya, partit on va ser el president comarcal, i actualment és membre de Reagrupament Catalanista, el partit que dirigeix en Joan Carretero. En la vessant cívica, durant molts anys, ha estat membre del Centre Excursionista de Montblanc i del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca. També ha estat president del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà i des de l'any 1997 és president de l'Associació d'Amics del Paratge Natural de Poblet. En el seu temps lliure li agrada caminar per l'entorn natural i observar la nostra arquitectura rural i popular. Fruit d'aquesta passió, ha publicat molts articles i llibres sobre les barraques de pedra seca i el paratge natural de Poblet. Manel, benvingut a Ràdio Montblanc.
Moltes gràcies.
Vas néixer a Vimbodí, vas cursar els estudis primaris a Vimbodí.
Sí, vaig anar a l'escola de Vimbodí, sempre vaig tenir el mateix professor, el senyor Ponce, que és tota una institució a Vimbodí,
sí.
Ara ja està jubilat, sí. Però sí, tinc bon record del senyor Ponce.
Molt bé, vas viure tota l'adolescència i joventut també a Vimbodí.
Sí. Vaig passar, inclús vaig fer el meu procés de castellano parlant a catalano parlant.
Ah, on?
A Vimbodí, sí.
Els caps de setmana, què és el que feu quan éreu adolescents?
Bueno, en un poble, com vam dir, els caps de setmana pràcticament eren igual que els dies de setmana. Quan se sortia de col·legi s'anava cap als horts, a buscar maduixes, a buscar tot el que trobàvem i a casa no paràvem mai. La qüestió és estar fora de casa, a rodar pel terme,
sí.
I a fer maleses, que és el que tocava.
De més gran devíeu pujar l'espluga, devíeu baixar l'espluga.
Sí, ja després ja el temps de la sínia, cap a l'espluga, a veure què pescaves per la sínia.
Molt bé, els 24 anys te van pescar.
Sí, bueno, abans, perquè vaig festejar 7 anys.
7 anys? Sí, llavors és quan vens a viure aquí a Montblanc.
Sí, bueno, la Maria era d'aquí a Montblanc, vivia aquí a Montblanc, i ella deia que a Vimbodí treballava un poble molt petit i que no volia anar a viure a Vimbodí.
Sí, bueno, doncs mira. Te va estar bé venir doncs a Montblanc.
Sí, no, jo durant molts anys encara he estat empadronat a Vimbodí. De fet, fa potser 4 anys que estic empadronat a Montblanc. Me sento molt de Vimbodí.
Sí.
I em va costar venir cap aquí a Vimbodí, però ai, cap a Montblanc. Però bueno, les etapes de la vida són així.
Molt bé. A quina edat vas començar a treballar?
14 anys. Me'n recordo que això li recordo jo al meu fill, que als 14 anys, quan vaig acabar 8è, que es feia llavors, el senyor Ponce aquest va cridar la família i va dir: escolteu, el Manolito, perquè allà el poble era el Manolito.
Ah, Manolito.
El Manolito. Els va dir: diu, Manolito hauria d'estudiar perquè té aptituds pels estudis i hauríeu de fer el possible perquè estudiés. I a casa, que la veritat és que tampoc no podien massa, però van dir, bueno, si convé que estudiï, doncs a estudiar, no? I vaig ser jo que vaig dir que no, que em volia anar a fer de manobra amb ma germà i que volia guanyar amb els meus calerons. I vaig ser tan ruc que vaig acabar els estudis amb 14 anys.
I llavors vas posar de manobra.
Sí, treballar de manobra, i de manobra vaig passar a paleta i així.
Molt bé. I ara veig que, bueno, el que hem presentat ara fa un moment, doncs estàs al Ministeri de Medi Ambient.
Sí, bueno, són aquests processos. Entre tot això vaig estar una temporada que vaig obrir una parada aquí al mercat, llavors quan se va obrir el mercat central d'aquí de Montblanc,
sí.
I perquè estava a l'atur llavors, no tenia feina, i allò que et feien, que et donaven els diners a l'atur per ficar un negoci, doncs bé, vam obrir, va ser l'any que em vaig casar, el 86, i vaig estar uns quants anys aquí, després me'n vaig anar a una escola a taller per forestal, per aprendre doncs, tot aquest món forestal que a mi em fascinava, i allí vaig aprendre doncs, a fer una miqueta, a fer servir també aparells topogràfics, i gràcies a això vaig poder entrar aquí al Ministeri en una plaça que va sortir d'auxiliar de topografia. I abans vaig optar en aquesta plaça, que era una mena d'oposició, mm-hmm. i vaig entrar doncs, aquí al Ministeri, ara ja farà 17-18 anys.
I quines les teves funcions a topografia?
No, vaig començar per aquí, no? Auxiliar de topografia, però a dins de la feina doncs no hi havia massa feina d'aquesta, no? I,
caram.
Sí, aquelles coses que van crear la plaça, però després d'això que ha anat passant a l'administració, que s'han generat consultings i tal, i llavors tota aquesta feina al final la donaven a empreses externes. Llavors la gent que estàvem allà, però ens havíem de reciclar una miqueta perquè havíem de tenir una feina o altra, no? I al final he acabat sent administratiu, vull dir, faig la feina d'administratiu i porto tot el que és el procés de les obres que es fan des del Ministeri, tot el que són passejos marítims i obres a la costa, doncs tot el que fan aquestes empreses, jo me'n cuido doncs, de la part administrativa, les certificacions cada mes, i bueno, tota la part administrativa de les obres.
Són molts al Ministeri?
Home, aquí actualment cada vegada són menys, per qüestions de les competències. Quan jo vaig entrar, érem entre funcionaris i laborals, unes 40 o 45 persones. I ara poder quedar uns 20 i algo, perquè hi ha hagut traspassos a la Generalitat, que ha marxat gent cap a la Generalitat, i així que es van jubilant la gent i va plegant gent, no es cobreixen les places. Mm-hmm. Una cosa que es van estabilitzant, això.
Què és el que més t'agrada de la teva feina?
Bé, és una feina que el que m'agrada més és l'horari, la veritat. Treballo de matí sols, feina de funcionari, i l'horari me va perfecte per les altres aficions que tinc, no? d'anar a tombar per la muntanya i caminar i rodar. No? Per això, com a feina en si, doncs, bueno, no és que sigui debut de la meva feina, perquè és una feina molt, la trobo monòtona, no? Però bueno, me dona aquesta possibilitat de que a les tardes puc fer altres coses que sí que m'agraden, no? Que sí que en gaudeixo de veritat. No?
Sí, o sigui que en general t'anava a fer la següent pregunta, que és el que menys t'agrada de la feina, però...
Bueno, la feina, una de les coses que menys m'agrada és el fet de treballar per l'estat espanyol, això, és molt... això em fot molt, però d'un altre costat també penso, bueno, mira, tot el que em paguen a mi, això que ve cap aquí, no?
Sí.
Però bueno, això és una miqueta també en plan conya, no? No és una feina que ni fu ni fa, vull dir, no, vaig a treballar perquè s'ha d'anar a treballar,
sí.
Però jo realment amb el que disfruto és el que faig a les tardes, amb les meves sortides, amb les meves caminades, o amb les meves vinculacions a les associacions, amb el bàsquet, per exemple, ara, i aquestes coses així, és el que jo disfruto.
Bé, jo confesso que quan mirava la presentació, això del Departament de Medi Ambient, la primera reacció és dir, pensava que estava gairebé tot traspassat, perquè bé, no es deu quedar a costes.
No, encara queden bastantes coses, i perquè per exemple tens tot el que és hisenda, tot el que és la seguretat social...
Sí, ha... sí no, aquesta era evident, però pensava en Medi Ambient.
No, en Medi Ambient totes les competències estan traspassades a la Generalitat, menys el que és la tutela del domini públic. O sigui, a la costa hi ha una línia imaginària,
sí.
Hi ha uns mullons allà posats.
Sí, sí, que podem veure tots, anem a la costa, aquells petits pilons.
Exacte, aquells pilons, allò marca una línia imaginària i d'aquella línia cap a mar, allò és domini públic. I llavors la potestat sobre aquest domini públic la té l'Estat espanyol. D'aquella línia cap allà hi ha altres, en diuen servitud, en diuen trànsit, i llavors aquí ja és on la Generalitat ha entrat les competències.
Sí.
Per lo que és domini públic, encara no. Encara són competències de l'Estat, això.
Els xiringuitos de platja, de qui depenen?
Ara actualment ja depèn de la Generalitat. Fins es fa poc, les últimes experiències encara depenien de naltros. Però ara ja el control de tot això ja fan els vigilants de la Generalitat.
Això deu ser un progrés del nou estatut.
Jo per mi que se n'enfoten de naltros.
Vols dir?
Se n'enfoten, se n'enriuen. Quan havien d'haver aquests traspassos, aquests darrers traspassos,
sí.
Amb el tripartit ja, Clar, nosaltres allà doncs, volíem saber què anava la història, a veure si havíem de passar tot, a veure si no, què passaria, no? Doncs bueno, el nostre cap d'aquí de Tarragona, i tenia molt bona relació amb el director general, i el va fer venir, el director general de Costes, i va fer-nos una explicació, sí, sí, va venir el director general, i si l'hagués sentit, veig que el tio se n'enfotia. Se n'enfotia, deia, i això que piden, esto que piden, ja se lo vamos a dar, porque esto es nada.
Home, realment...
I realment, no, és
la competència dels xiringuitos està bé, però
és,
no...
És res, vull dir, és el mateix que ara ens han fet amb Rodalies, que ha sortit el Nadal dient que aquí els han traspassos, i no res. Els han traspassat, que els han traspassat els horaris, però jo vaig cada dia a Tarragona amb el tren, i jo no he notat res de que hagin traspassat a la Generalitat, res. Mm. És que realment se n'enfoten de nosaltres. Sí. A més a més, amb sort, vull dir, ells hi posen encara més cuidada, no? Encara diuen, són tontos estos catalanes.
Ja, bueno. Tenim els xiringuitos de platja, els traspassats des de fa... Aquest estiu els xiringuitos de platja ja estan de... Però bé,
sí, sí,
fa poc,
potser fa un any i mig o així.
Sí, molt bé, doncs si et sembla podríem presentar la primera cançó, que és una cançó que com sempre en el nostre programa el tria l'entrevistat. És una cançó en aquest cas d'un autor, d'un conjunt d'aquelles cançons de que abans en dèiem de heavy metal o de marxa.
De marxa, quan anàvem al cine dèiem anem a ballar marxa, amb el Deep Purple, per exemple.
Ara, finalment ho has dit, que anàveu a la sínia.
Sí.
Sí, devia ser, suposo, el gran punt de trobada de la comarca.
Exacte. Sí. La meva joventut l'he passat a la sínia.
Tots els caps de setmana,
i tant.
Tots els dissabtes.
Amunt i avall, a peu, moltes vegades.
Ah, a peu també.
A peu.
Déu-n'hi-do, doncs. I per què has triat aquesta cançó de heavy metal?
Bueno, la meva època de jove, doncs ho era una miqueta marxós, diguem-ne, en aquest aspecte. M'agradava doncs el rock dur, i Deep Purple doncs sempre ha sigut el meu preferit, doncs, diguem-ne, no?
Pues vinga, endavant amb aquesta cançó del Deep Purple.
From the last album tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.
Doncs seguim amb el programa Qui és, què fa, què pensa. Entrem amb el segon bloc del programa, Què fa, i precisament entrem amb les associacions i partits polítics en el qual ha militat el nostre entrevistat. Manel, vas començar, si et sembla, comencem per la part política. L'any 75 vas començar les Joventuts Comunistes de Catalunya.
Sí, de fet, bueno, vaig començar molt jove, potser inclús abans del 75, potser del 74.
Ja,
abans que morís el Sisquet,
sí.
ja estava aquí dins, no? Bueno, va ser, a Vimbodí hi havia un grup de gent gran que havien estat militant al PSUC,
sí.
I aquesta gent doncs van engrescar doncs a gent jove, i a mi doncs no va costar gaire d'engrescar-me, perquè amb aquestes coses es veu que ja m'engresco de mena. I vaig començar aquí militant als Joventuts Comunistes. Me'n recordo que venia l'Andreu Mayaio, d'aquí Montblanc, a fer-nos doctrina marxista-leninista. Doctrina marxista-leninista. I sí, bueno, llavors me'n recordo també que estava vinculat amb, com que ja treballava això, estava vinculat a comissions obreres llavors, i com que era jovenet, me'n recordo que em feien anar per les cases dels militants a cobrar allò que ficaven un cupó a la cartilla, i portava el cupó, cobrava el cupó, i anava a vendre al Mundo Obrero, i bueno, era jovenet i ja sí. Treballava en aquest camp, no? Però després me va decepcionar una miqueta quan va venir el referèndum de Constitució.
Sí.
Clar, jo sempre m'he sentit molt catalanista, a pesar doncs, de que vinc d'una família que són immigrants. Sí. I amb el referèndum de la Constitució vaig veure que el PSUC s'hi posicionava a favor, i clar, jo veia per exemple doncs, partits com el Passant, que estaven en contra de la Constitució, que deien doncs, que no reconeixien els nostres drets, les nostres llibertats, i realment jo també ho veia així. I llavors allà em vaig ja desencantar doncs, del PSUC, dels Joventuts Comunistes i tot això, i m'hi vaig sortir, no? M'hi vaig veure doncs, més vinculat a moviments més, doncs, més catalanistes, més independentistes, diguem, no? I d'aquí doncs, va venir després de la meva entrada al moviment de defensa de la terra, que és doncs, un grup de gent doncs, ja clarament independentista, no? El que passa és que bueno, els independentistes sempre hem sigut, o almenys abans érem quatre i barallats, perquè hi havia un munt de formacions i no ens posàvem mai d'acord. Jo me'n recordo d'haver anat a algun congrés, inclús a Vinaròs, i sempre s'acabava amb baralles,
escissions
i d'això, no? I era una cosa que no hi havia manera de solucionar-ho, i al final ja no sabies on estaves,
en quina branca
estaves, sí, en quina branca estaves, no? I bueno, de fet a Vimbodí hi va haver durant molts anys un sentiment, un grup de gent que teníem un sentiment independentista molt fort. Estàvem potser una miqueta enlluernats per la qüestió del País Basc, perquè doncs vèiem doncs, que els bascos avançaven molt més que nosaltres, i inclús me'n recordo que va ser notícia les primeres eleccions al Parlament Europeu, que es podia votar a R. Batasuna. A Vimbodí, un poblet petit com és Vimbodí, de 900 i pico electors, no se va entrar a més de 50 vots per arribar a Tassuna, no? 50 vots que els vam currar en altres, perquè vam anar buscant la gent que anés a votar i arribar a Tassuna i tal, no? Clar, ara sembla que parlar de tot això quedi malament, no? Perquè són gent que si estan mirats malament, no? Tot el que ha passat al País Basc, però jo penso que no, vull dir que ser d'arribatació no és ser dreta, ser independentista al País Basc no és perquè ser dreta, no? I a vegades penso, si jo estigués visquent al País Basc, és que potser estaria a la presó, però per les idees, no perquè anés a ficar cap bomba ni matar ningú, senzillament per les idees, no? Perquè aquella gent estan realment molt massacrats, no? I els estan matxacant de qualsevol manera, no? I això no és democràcia ni res.
Sí, de fet l'únic diari que tenien en basc finalment s'ha demostrat que l'han tancat perquè era en basc, no pas perquè...
Sí, sí, és que
és una corretja de transmissió de cap...
Ha sigut una persecució que jo no... Clar, jo la veus des d'aquí, no? Però si una vegada he anat al País Basc i has parlat amb gent, doncs realment aquella gent ho han passat molt malament, no? I gent del carrer, gent que, pues, bueno, que tenen un sentiment polític i punt, no? Vull dir que no és que siguin gent que vagin a ficar bombes ni això. D'aquestes n'hi ha, doncs, pues, que hi ha 4 o 5 que d'OB de l'ETA o el que sigui, no? Però, a veure, el moviment Abertzale... a Euskadi sempre ha tingut bastant suport polític i ara no pot tenir perquè estan doncs,
perseguits,
no? I senzillament per les idees.
Sí. Bé, l'any 2000 entres a Esquerra Republicana de Catalunya i fins i tot arribes a ser-ne el president. Vols comentar
bueno,
aquesta etapa?
Són processos, no?
Sí, ja dic, de fet, entre mig sí, estat amb nacionalistes d'esquerra.
Després de la mili, quan vaig tornar de la mili, vaig entrar nacionalistes d'esquerra, que era el que llavors no semblava que tenia que despuntar. Molta gent doncs, que venia del passant, o sigui, molta gent radical com jo, doncs, que vèiem doncs, que el radicalisme tampoc no ens portaria a cap lloc. I llavors va fundar això Nacionalistes d'Esquerra, inclús vam estar a punt d'aconseguir algun diputat al Parlament, va anar de pèls, però bueno, això es va anar diluint. I al final tota aquesta gent, Carot Rovira i companyia, el que van fer va ser entrar a Esquerra Republicana. Jo no vaig entrar llavors, m'ho vaig anar mirant des de fora, però després, doncs, d'estar més vinculat aquí amb Montblanc i amb el Pep Andreu i tal, doncs al final vaig acabar sent militant d'Esquerra. I bueno, vaig agafar la responsabilitat de president comarcal, que tampoc no vaig tenir massa temps perquè vaig estar un any. Jo sempre he sigut d'aquí de les associacions també, i sempre estic, no sé, al costat que no deu tocar, perquè quan va començar el merder a dins d'Esquerra de diversos sectors, doncs de seguida em vaig alinear amb el sector de Carretero. I, bueno, i al final, abans que marxés Carretero d'Esquerra, ja havia marxat jo, perquè veia que això d'Esquerra no era el que jo pensava, ni creia que estar al govern, ficar de president a Montilla i totes aquestes coses que s'havia fet amb el segon tripartit, no ho veia doncs, d'acord amb els meus ideals, no? Per això vaig marxar d'Esquerra.
Per tant, diguem que amb el segon tripartit ja et vas sentir molt decepcionat.
Sí, jo amb el segon tripartit ja vaig considerar-me que aquí l'havien pifiat. Llavors va ser quan va haver tot aquest moviment dins d'Esquerra per mirar de resolucionar-ho, però bueno, no va poder ser, les majories manen, i en aquell moment doncs, les majories van creure que havien de continuar amb el tripartit. Doncs,
En què consisteix la feina d'un president comarcal d'un partit polític?
Ui, si vols, doncs molta renya,
sí?
Si vols, és com tot. Jo no sé, sempre que he estat al davant d'algun lloc, sigui una associació, sigui una això, potser m'ho he agafat amb massa empenta. Ja m'ho diuen a casa, no? No t'ho has agafat amb tanta empenta. I, clar, el fet d'agafar-te un penta, doncs, clar, tot genera feina, hores i tal. Després, bueno, és l'organització de la comarca, no? No sols el president, perquè després hi ha altres càrrecs dins de l'executiva, però, bueno, i llavors, com a president comarcal, també m'ha tocat ser conseller nacional. Això vol dir que cada X temps, cada mes o així, havies d'anar al Consell Nacional. Clar, això volia desplaçaments, perquè els Consells Nacionals se fan per tot el territori, i bueno, perdre hores, moltes hores, la veritat és que perds moltes hores, no? Ho has de fer amb ganes, perquè si no te n'acabes cremant.
Clar, bueno, vas agafar l'etapa que realment Esquerra va créixer.
Sí, i a més, el fet que llavors va haver aquelles primàries dins d'Esquerra i tot això, però clar, tot això a més va generar molta més feina, vull dir que se'm va girar una feina al damunt, va ser també quan jo era president que vam obrir local, perquè no hi havia local i llavors vam aconseguir obrir un local, bueno, tot això generava feina.
Sí,
bueno,
sí.
Que mentre la fas a gust no hi ha cap problema, no? El problema és quan comences a veure que no estàs a gust, no?
Sí, que et decepciona.
Clar.
Pues molt bé, canviant d'àmbit, amb el teu vessant cívic, doncs bàsicament el tema naturista, conservacionista l'has tingut sempre molt present. Vas estar president del Centre d'Història Natural i des de fa molts anys, des de l'any 97, ets president de l'Associació d'Amics del Paratge Natural de Poblet.
Sí, jo sempre he sigut un activista conservacionista, diguem-ne, i de fet amb el Centre d'Història Natural durant molts anys jo vaig entrar, doncs, quan vaig venir cap aquí a Montblanc, duria ser el 86 o el 87, de mà del Joan Cartanyà, que llavors era president, i durant molts anys al Centre d'Història Natural doncs, fèiem una tasca, a part de divulgadora doncs, i educativa, també de conservacionistes. No? Podríem dir que érem el GPEC o el DEPANA de la comarca. No? I jo estava bastant involucrat en aquest tema, no? de conservacionisme. Bueno, vam anar fent bastantes campanyes i la veritat és que les campanyes que fèiem doncs, ens en sortíem i vam tenir bastantes satisfaccions, algunes altres no, però bueno, és com tot, no sé per què, al final te vas anar desencantant de les coses, no? Veus que bueno, que la gent realment no respon i que a vegades penses, bueno, perquè jo m'he d'estar aquí cremant d'aquesta manera quan la gent no respon. Però bueno, ja et dic que vaig tenir més satisfaccions que no pas decepcions, no? Però bueno, va haver un moment donat al centre que va ser llavors quan l'abocador, de l'Espluga, que clar, se'ns pressionava al centre de que clar, sempre havíem estat els abanderats amb aquest tema, llavors hi havia la plataforma antibocador i tal, i se'ns pressionava al centre de que clar, havíem de també juntament amb la plataforma ser els abanderats d'aquest lloc, no? Clar, llavors al centre pues, érem els que érem i bueno, va entrar un debat aquí dins del centre que va generar a que el Centre d'Història Natural deixés la tasca aquesta, diguem-ne, conservacionista, i es dediqués només a tasques doncs, de divulgació i educació ambiental.
Parles de l'abocador de l'Espluga.
L'abocador de l'Espluga,
ah,
sí, sí.
No parlem
No,
no estem parlant del 90, estem parlant del 2000,
exacte,
2002, 2003.
Exacte, de l'abocador de l'Espluga.
Sí.
I allí me va saber greu, perquè clar, aquesta postura no va ser entesa per segons quina gent, i clar, i inclús vaig perdre amistats. En aquell moment jo era el president del Centre d'Història i allí vaig perdre algunes amistats que després me va saber greu, perquè penso que no les havíem d'haver arribat a aquest punt, no? Però bueno, són les circumstàncies de la vida, no? I després ja vaig deixar de ser president, he estat molts anys a la Junta, i dins del Centre d'Història Natural una de les meves tasques més importants des de l'any 94 va ser la de despertar el que estava adormit, que era el paratge natural de Poblet, que era un espai protegit des de l'any 84, que s'havia quedat allí com a endormiscat, que no hi havia cap tipus de gestió, ni s'hi feia res, i des del Centre d'Història Natural ho vam despertar. I d'aquí també es va crear aquesta associació d'amics del paratge natural de Poblet, perquè va ser com colar un gol a l'administració, perquè quan estàvem en converses perquè es creés la Junta Rectora, que havia de sortir un decret que desenvolupés la llei, i llavors doncs, nosaltres vam arribar a aconseguir colar dins de la Junta Rectora que hi hagués un representant de les entitats conservacionistes, en aquest cas del Centre d'Història Natural, i un representant de la Junta Rectora també dels Amics del Paratge Natural de Poblet. Llavors vam crear aquesta associació només amb aquesta intenció, no? De tenir un representant dins i també com a una entitat a col·laborar amb la gestió del paratge, no? I bueno, des de llavors doncs que jo estic com a representant dels Amics del Paratge Natural de Poblet a la Junta Rectora d'aquí de Poblet.
Quines tasques feu?
Bueno, ja et dic que jo bàsicament vaig a la Junta i del que és del centre actualment estic bastant desvinculat, no estic ni a la Junta ni res, continuo sent soci, ens continuo enterant de tot el que estan fent doncs, perquè estan anant passant la informació, per exemple doncs, avui mateix hi ha unes xerrades per la Setmana de la Biodiversitat, demà hi ha una altra xerrada també, i bueno, s'estan fent més feina divulgativa, no? Divulgativa, d'educació ambiental i aquesta feina així. Una miqueta també el que ve de gust a la gent que hi és també, no? Perquè a vegades no pots estirar més, no? Som molts que som i no pots fer més, no?
Val. Una tasca que sí que has fet és publicar articles i llibres tant sobre el paratge com sobre la pedra seca.
Sí, és una cosa que, bueno, jo el paratge sempre, el fet de viure a Vimbodí i tenir aquella massa boscosa allà, doncs és una cosa que sempre em va cridar l'atenció, i ja de ben jove doncs, ja feia les meves excursionetes per allà al paratge. Em va despertar molt l'interès per aquest espai quan jo treballava de manobra, als 14 anys, un paleta que vaig tenir, que m'explicava moltes històries d'allà del paratge, no? De llocs singulars del paratge, i em deia, vés allà en aquell lloc perquè és molt maco, vés en aquell... I jo hi anava realment perquè, i realment doncs, aquell senyor tenia raó, no? Vull dir, de lo maco que... I aquí vaig anar coneixent tot aquest bosc de Poblet, no? Vaig anar coneixent amb aquestes excursionetes que feia, que moltes me les explicava aquest bon home. De fet, el primer treball que vaig fer, el llibre el bosc de Poblet al llarg del temps, li vaig dedicar amb aquest senyor, amb aquest paleta, perquè va ser ell realment qui em va despertar aquest interès pel bosc de Poblet. I bueno, i aquí quan comences a indagar, a aprofundir en una cosa, doncs això et va anar despertant l'interès, no? I bueno, per això he fet bastantes publicacions sobre el bosc de Poblet, també sobre la figura de l'enginyer Josep Reig, que va ser aquí a principis de segle, doncs va fer va portar a terme del segle XIX, no, del segle XX,
del segle XX.
Va portar a terme la repoblació del bosc de Poblet, i després l'altre vessant, diguem, de l'arquitectura rural, les barraques i això, això em va venir, llavors estan al Centre d'Història Nacional, al museu, juntament amb el Matís Vives, amb el Matís Soler, perdó, quan se va fer el traçat del TGV,
sí,
doncs van marcar el traçat del TGV i allò, com que m'agradava molt passejar pel terme, vaig veure que, ui, que aquí el traçat trinxava el terme, clar. Per exemple, Cap Magre, clar, jo no sabia que ell feien un... Primer no sabia que feien un túnel allí, no? Però clar, ells havien traçat, marcat el traçat per damunt, no? Jo veia que allí hi havia un munt de construccions, de marges, de barraques, que allò se n'anava en l'aire, no? I em vaig interessar pel tema i llavors me van becar amb un... potser em sembla que eren 50.000 pessetes o així, per poder fer un estudi, i llavors vaig fer un inventari de totes les barraques del terme de Montblanc, que per cert n'hi ha 167 barraques, eh? Tinc inventariades del terme de Montblanc i no ho sé, eh? El terme de Montblanc és molt gran, amb totes les pedanies. I aquí va sortir aquest interès per aquest tipus de construccions, no? I bueno, llavors he anat ampliant i tal, pues, és el que passa, no? Que quan una cosa t'agrada te vas anant engrescant.
Tens alguna publicació al forn?
Sí, sí, ara Cossetània sortirà, suposo que més que bé o així, perquè m'han dit que ja ho tenien, ja ho estàvem maquetant, un llibre sobre arquitectura rural d'aquí de la Conca de Barberà. Vull dir, parlarà de, sembla que són 60 i pico tipus diferents d'arquitectura, eh? Que si bassots, que si basses, que si poses gel, que si barraques, que si cabanes, que si bueno, marges, 60 i pico tipus diferents d'arquitectura. Vull dir que déu-n'hi-do.
Sí, 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 sorprenent que siguin 60 i escaig tipus, perquè...
Sí, bueno, a veure, també per exemple, quan parles de barraca, doncs parles de la barraca, parles de la cabana, que és diferent, llavors clar, parles de diferents tipus de barraques, perquè clar, no totes les barraques són igual, unes tenen un tipus de volta, les altres tenen un altre tipus de volta, clar, això van anant sumant. Quan parles, clar, la gent, per exemple, diu, a tu li diuen cisternes, però clar, hi ha una cosa que és la cisterna, una altra cosa que és el bassot, i la cisterna aprofita l'aigua de la teulada,
sí,
no? I el bassot en canvi aprofita l'aigua que s'escorre pel terra, pel terreny, no? Les bases també són diferents, bueno, hi ha molta diversitat, eh? La veritat és que hi ha molta diversitat.
Doncs sembla un llibre molt interessant.
Sí, per mi sí, almenys.
I d'aquí un mes doncs ja el tindrem a les botigues,
sí, sí,
segurament.
Sí, suposo que sí, que els Cossetània em van dir que sí, ho estaven maquetant.
Molt bé, ara fem hi ha una petita part que fem a totes les nostres entrevistes, que són un seguit de preguntes, en el qual doncs pretenem conèixer el nostre entrevistat. Recomana'ns un llibre.
Bueno, jo, de jovenet, va haver dos llibres que em van marcar, del mateix autor, del Michel Ende, em sembla que es diu, jo l'anglès no el domino. Un era La història interminable, mm-hmm, i l'altre era Momo. I a mi Momo, mira, me va marcar molt aquest llibre, me va fascinar molt. És un llibre que sempre me'n recordo d'ell.
Molt bé. Una pel·lícula per tornar a veure?
Hi ha una pel·lícula espanyola, que es diu Tasio, que és d'uns carboners, que jo, com que m'agrada el bosc, m'agrada tot això, doncs mira, és una pel·lícula que sempre m'ha agradat, no? El fet de la història que segueix, però a més el fet aquest de les carboneres que surten i tot això, és una pel·lícula que recomano perquè a mi almenys m'ha agradat molt.
Mm-hmm. T'agrada cuinar?
No. Carn a la brasa és la meva especialitat.
D'acord, ja s'ha dit. Quin és el teu plat preferit?
El meu plat preferit? Home, possiblement els canelons.
Els canelons.
Els canelons del diumenge, o que em deien els canelons del diumenge, sí. Els canelons és el meu plat. Els
canelons de la Maria.
Sí. Bueno, la Maria no, de la sogra. La sogra,
ah, de la sogra. D'acord. Què valores d'una casa? Com t'agrada que sigui una casa? Espais amples?
Bé,
moderna, funcional...
Que sigui funcional, no? Vull dir que no tinguis molts racons que siguin un cau de pols, vull dir que es pugui netejar fàcilment, i després d'una casa el que jo valoro més és poder tenir una part d'estudi. Una part d'estudi on allí hi tinc el meu ordinador, els meus llibres i més això, i com si diguéssim el meu quartet, no? Això és el que valoro jo més de casa, no?
El teu espai.
El meu espai, sí. Que últimament ja no és meu perquè la canalla te van anant fent fora de l'espai, però bueno.
Això vol dir que la canalla es fan gran.
Sí, sí, sí. Ja s'ho queden ells, ja, l'espai.
Què valores més de les persones?
Home, les persones, jo la sinceritat. Una persona sigui sincera i la paraula. Vull dir,
paraula donada.
Exacte, quan te donen una paraula, jo almenys intento complir amb això, no? Quan donen una paraula, intento complir-la.
Molt bé, no cal ni tovalló de paper.
No, no, res, 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 la paraula per mi sí. És una cosa que s'ha de complir.
Un lloc per perdre's?
A Bosa Poblet.
No sé per què m'ho imaginava. Un viatge per fer o per repetir?
Home, hi ha un viatge que tinc pendent, potser no ho faré mai, però és el meu somni, que és als Parcs Nacionals de Canadà.
Allí,
disfrutaria molt, gaudiria molt allí.
I tant, i tant. Una mica lluny, per això.
Bueno, sí, però no sé si ho faré mai, però bueno.
De moment ho tenim en ment.
Exacte.
Molt bé. Una altra cançó que comentaves que no t'agradava molt d'escoltar és d'un altre autor d'aquella època dels anys 80.
Sí,
no?
Els Dire Straits. Sí. Totes les cançons de Dire Straits m'encanten. És un grup que m'agrada seguir-lo escoltant de tant en quant. No?
Perquè... no ha passat de moda, no?
No, ni molt menys.
Tenen una música que realment acompanya molt bé.
Sí, sí, enganxa molt. Jo.
Sí? I bueno, continua sent la teva, de les teves preferides.
Sí, sí, sí. Sí.
Pues vinga, doncs endavant amb Brother in Arms. Seguim i entrem en el tercer bloc del nostre programa. Començarem comentant una dada. 20 quilòmetres d'autovies ha fet l'estat espanyol a la província de Barcelona entre els anys 1985 i 2005. Durant 10 anys s'han fet 20 quilòmetres d'autovia. En el mateix període, a Madrid, se n'han fet 600.
A Madrid 600, i si te'n vas cap a Andalusia, uns altres 600 potser. No conec exactament la dada, però jo aquí vaig cada any a Andalusia,
al poble
de la dona, no el meu, el de la dona, i realment, bueno, és que és al·lucinant, i no paren, no paren de construir. és al·lucinant, però a més, pels catalans és que és vergonyós. Vull dir, la manera que ens foten el pèl, és descarada. Però és que, a més, ells actualment d'això ne fan una victòria. Vull dir, és que jo em penso que a Madrid o en altres llocs se n'en riuen dels catalans i diuen, estos catalans, que vayan nadando, que vayan nadando, que nosaltres anirem anant fent, no? I realment és així, vull dir. Però bueno, aquí aguantem i anem tirant, no? I ens ho empassem tot, igual que ens empassem l'Estatut i ens venen aquí la gran d'allò que vindrà acompanyat d'un finançament. Quin finançament? Però escolteu, que el País Basc tenen el concert econòmic des de la transició, pràcticament, que tenen el concert econòmic, i nosaltres anem passant amb 4 duros, ens roben descaradament i ho aguantem. Devem ser de bonament els catalans perquè ens ho passem tot. És vergonyós.
Pel que entenc, amb la teva actitud no hi estàs conforme i creus que això hauria de canviar.
Però no és que hauria de canviar, és que jo ja soc del parer que Madrid no cal que vingui a fer res aquí, ja ho farem nosaltres. Que ens ho deixin, que no ens prenguin més els diners, que ens deixin fer, i en farem d'autovies, i tant que en farem d'autovies amb els nostres diners.
Entra amb les tres grans opcions que hi ha: sobiranistes, una mena de federalisme que significaria una mena d'unió amb Madrid, i l'opció unionista. Tu optaries clarament per
independència,
la independència. Estaries amb aquest 37% que diu La Vanguardia, que està ja per la independència del país.
Jo ja fa molts anys que em considero independentista, i la veritat és que estic content perquè últimament som més la gent que estem optant per aquesta via, o almenys de pensament, no? Perquè després al Parlament no es nota, no? Però bueno, jo sí, sobiranista 100%. D'unionista, pues, bueno, per imperatiu legal, no ens toca altres pebrots,
bueno,
que,
si el
que és espanyols, no?
Evidentment, posa, som espanyols, sí.
I a vegades quan algú li dius que no, jo no sóc espanyol, no ho entenc, però bueno, ja intentes explicar-li, no? I de federalisme, bueno, federalista, jo no sé qui són els federalistes, la veritat, no sé qui són, potser n'hi ha 3 o 4 del PSC, però del PSC, a Espanya no n'hi ha cap de federalista. Sí, cap ni un,
suposo que és la crítica que més se sent, que aquí n'hi ha, però
clar, vull dir,
no troben parella per casar-se a Madrid.
Aquests catalanistes dins del PSC, perquè se'n donin compte d'una vegada que això del federalisme, que se n'oblidin d'una... O agafin unionisme o separatisme, però federalisme, que se n'oblidin d'aquesta opció.
L'opció independentista tu la valoraries per dos aspectes: un perquè, un que has comentat, que era el nivell econòmic, i l'altre, doncs, que ja ens ho farem nosaltres pensant que ho podrem fer millor.
Evidentment, i jo em penso que Catalunya sempre ha sigut un país amb gent emprenedora. De fet, durant molt temps vam ser el motor de l'Espanya, no? I actualment ja no som el motor de l'Espanya perquè, bueno, des de Madrid han sabut fer-se ells realment l'autèntic motor. I bueno, ens estan espoliant de tal manera que ara ja no som ni motor ni res, no? És que Catalunya ha baixat en picat, crec jo. Per tant, l'única via que hi ha per mi és la independència, via econòmica, a part, doncs, la via, doncs, de sentiment, no? Uh-huh. Jo, que sóc nascut aquí a Catalunya, però que sóc de sang, diguem-ne, andalusa, o això, és que ho veig clar, i m'he trobat amb molta gent com jo, o sigui, catalans que venim d'arrels que no són catalanes, que, bueno, que diem com és que pot ser que hi hagi catalans que això no ho vegin, no? I aquest catalanisme del PSC, aquest catalanisme de Convergència, no l'entenc, aquest catalanisme, no? Sí, som catalans, però dins d'Espanya, no entenc aquest catalanisme.
Tu estaries més perquè tots els partits se posicionessin més clarament amb un sentit o un altre, o unionisme o sobiranisme, però no catalanisme, que sembla un eix que puguin, pel que entenc, que igual hi ha gent al PP que es dirà catalanista com a l'altre extrem de l'art parlamentari, però és una cosa que molt laxa.
Bueno, jo arribo a entendre potser la gent del PSC, PSOE, d'aquí a Catalunya, que, bueno, que ells ens volen vendre de la moto de l'Estatut, pues, perquè ja està bé, no? Si som una regió d'Espanya, i doncs amb ells ja està bé, perquè també, doncs, la majoria de la gent del PSC, PSOE, doncs, són gent, doncs, que immigrants, que no han fet aquest pas d'integració total al país,
sí.
I ja els està bé aquesta història, no? Aquesta vinculació a Espanya. Lo de Convergència no ho entenc, la veritat és que no ho entenc. Aquests catalanistes moderats no ho entenc. I bueno, hi ha gent a Convergència que sí que és independentista, no? Però no acaba de fer aquest pas. Llavors, no ho acabo d'entendre. Lo d'Esquerra, ja també vaig deixar-ho d'entendre, també això d'Esquerra. O sigui, som independentistes? Som independentistes. No sé què fem a Madrid. Què anem a buscar a Madrid? No ens donaran mai res a Madrid. Per molt que nosaltres negociem, no ens donaran mai res. O ho agafem, nosaltres, o res. Per tant, jo la via que veig aquí és que els que som catalanistes, que ens unim i que diguem, bueno, fins aquí hem arribat.
Ens plantem.
Exacte, ens plantem. Vull dir, l'opció, per exemple, doncs, de Carretero, i jo, pues, vale, soc de Carretero, pues, perquè és l'únic que fins ara he sentit que diu aquest missatge, no? Si no, vull dir, menys igual a mi Carretero que un altre. Avui en dia jo quasi que he posat per davant la independència de Catalunya, diguem-ne, la ideologia política, no?
Per damunt de l'eix de l'esquerra situes la independència.
Exacte. Primer la independència, quan siguem independents i ens barallarem qui mana, si l'esquerra, la dreta o els moderats o qui arribem a anar, però primer siguem independents, perquè mentre no siguem independents mani qui mani, una merda, no mani ningú, manen a Madrid, aquí no mani ningú.
Perfecte, que aquesta part de política catalana ja queda clara. Entrem a l'últim apartat, que és la política municipal. Com valores la tasca de govern municipal? Quines creus que haurien de ser les seves prioritats?
A veure, la política municipal segurament que és, per mi és la política més bonica, la més sana, no? I si tot també es corrompeix, no? Però doncs la política municipal és aquella que està, el polític de l'Ajuntament és el que està més proper al ciutadà, no? Per tant, hauria de ser una política bonica. De fet, jo em penso que la gent que es presenta per les eleccions municipals per ocupar un càrrec, o bé sigui de regidor o d'alcalde o així, ho fa per un servei al poble, no? Jo m'emprenyo, la veritat, quan sento gent que em diuen aquest van a l'Ajuntament, no es volen embutxacar les butxaques, alguns interessos busquen. Jo, realment, me sap molt greu quan sento dir això, perquè siguin d'un partit, siguin d'un altre, jo penso que tothom que va amb una candidatura a les eleccions municipals va per servir el poble. Després ho farà més bé, farà més malament, perquè ho sabrà fer més bé o ho sabrà fer més malament, o s'hi podrà dedicar més o s'hi podrà dedicar menys. I després, clar, hi ha moltes circumstàncies que rodegen a tot això, no? Els municipis no tenen ni un duro, bàsicament els seus ingressos són molt pocs, i clar, depenen de les altres administracions. Llavors, doncs és allò, la solvència de fer les coses o la manera de saber arribar a on has d'arribar. Per exemple, doncs, bueno, jo he anat amb diverses candidatures aquí al municipi de Montblanc, sempre he anat a candidatures d'Esquerra o aquesta darrera d'Agrupament Catalanista. Sempre he anat amb el Pep Andreu, una persona per mi molt vàlida, i clar, diuen, no, és que Pep, sempre li diuen el mateix al Pep, que només sap fer muralles. Bueno, doncs potser el Pep ha tingut, sí que la seva falera són les pedres de les muralles, això ja ho reconeix ell mateix, no? Però bueno, ell ha tingut la sort, digue-li com vulguis, d'haver estat a Madrid, d'haver pogut entrar a trucar portes de Madrid, que és on realment hi ha escalers, perquè a Catalunya anem amb una mà al davant i una mà al darrere. I, bueno, doncs allà, a Cultura, doncs, a Madrid, doncs, a Belles Arts, doncs, bueno, el Pep ha pogut entrar per aquestes portes, sigui per l'1% cultural de Foment, sigui per l'1%, i ha aconseguit diners per les muralles, perquè per altra cosa no les podia aconseguir. Els diners que podien venir a Madrid, o venien per les muralles, o venien per equipaments culturals, o per res més. Bueno, llavors, doncs, bueno, sí, fem moltes muralles, però, bueno, ja convé fer muralles. Sí que convé fer altres més coses al poble, i tant, que convenen, moltes no convenen, però bueno, veurem. Però sí, els pròxims que vinguin, siguin d'Esquerra o siguin els que siguin, a veure què fan. Realment, la política municipal, jo crec que sí que ha de ser de partits, també, perquè més enllà de la política municipal hi ha altres administracions, hi ha altra política i hi ha partits, no? Jo quan se creen aquestes candidatures d'independents, pues jo, bueno, tenen tota la seva raó de ser i poden, evidentment, fer-ho també o més que els altres, no? Però jo que penso que l'Ajuntament també has de tenir un recolzament al darrere, del partit, de qui sigui, no? Jo sempre he sigut persona de partit, encara que sempre he acabat barallant-me o desenganyat, però bueno, sempre he sigut, m'agrada la política, jo dic que la política és vital, és necessària, el que fallen són els polítics, no? Aquest és el problema.
Molt bé. Tu que ets un gran conservacionista, creus que des de la política municipal es podrien fer coses de cara a les muntanyes de Prades?
Sí i no. Jo estic molt decepcionat haver estat aquí a la Junta del Paratge Natural de Poblet. He viscut també fa 2 anys o 3 anys va haver que semblava que, per exemple, les muntanyes de Prades havien de ser declarades parc natural. I bueno, realment no s'han declarat perquè no s'ha volgut declarar-les, perquè no hi ha diners. I a vegades també val més, perquè si han de fer una declaració sense equipament, sense res, doncs val més que ho deixin com està, no? I des del municipi jo crec que es pot fer poc. El que es pot fer és pressionar perquè quan vingui la declaració vingui ben feta i dir això, no? I, escolteu, si heu de venir a declarar-ho i a fer la gran propaganda de que el govern ha declarat tantes hectàrees com a parc natural i després no hi ha d'haver, però val més que dir això com està, no? Això sí que crec que des del municipi s'ha de vetllar, tant de Montblanc, que de fet és el municipi que aporta més hectàrees al futur parc natural dels muntanyes de Prades, com dels altres municipis que hi entren, no? Després hi ha aquestes discrepàncies que s'entenen i no s'entenen, no? Dels municipis petits, de dalt de la muntanya, i amb els municipis d'aquí baix, clar, aquí tenen les seves reticències de que, clar, els equipaments on aniran? Si, bueno, jo penso que el que s'ha de fer és un bon equilibri territorial, no? I els equipaments s'han de distribuir. Ara, el que no pot ser, tampoc, és el que pretenen la gent d'aquests municipis, Prades o a Fabró, que es pensen que el parc natural els hi ha de solucionar tots els problemes. No, a veure, perdona, el parc natural és una declaració per protegir un espai natural, no per fer carreteres, per fer plans urbanístics i per tot això. No, això són altres històries. Però aquestes se pensen que amb el parc natural aquí els arribarà totes les solucions dels seus problemes, i això no és així.
Molt bé. Alguna cosa més a afegir?
No, jo... Penso que ha estat bastant complet això, no?
I tant. Tenim una última cançó. És una cançó molt, molt de combat.
Sí, a veure, jo al llac me vaig sentir molt malament quan va deixar de
cantar.
De cantar. Penso que el llac encara hauria d'estar a dalt de l'escenari i combatent. Jo em penso que a la gent que ens considerem independentistes, que ell ho és, ens fa falta, ens faria falta. A més és una persona que estiraria molt, estiraria molt. A veure, diuen que si la porta, que si vinc, que si... No, jo m'agradaria més que aquesta bandera la banderés un personatge com en Lluís Llach. Ja sé que no ho farà, però bueno, és, pensar no costa res, no? I és un, jo per mi és el meu gran autor, com en Llach no hi ha ningú. Actualment jo escolto les cançons d'en Llach i amb els meus gairebé 50 anys se'm posa la carn de gallina. Uh-huh. Vull dir, tinc unes cançons que em generen un sentiment que no m'ho genera ningú més, no? I bueno, aquesta d'abril 74 doncs és una d'elles, no? Però és que en podia haver escollit moltes, no? Hi ha una que és això no és, no és això, companys, no és això, i aquesta és que cada vegada que l'escolto, bueno, quasi que plora, no? Sí. Perquè la transporto al moment actual, perquè qualsevol moment és bo per aquesta cançó i dius, ostres, no? Què em falta encara de lluita, encara?
I tant.
Què em falta de lluita?
Doncs bé, acabem aquí amb una cançó de lluita triada per a Manel Martínez. Manel, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Endavant, abril de 74.
Company, si sabem on dona lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc estimar-la, que encara hi ha combat. Company, si coneixeu el cau de la sirena enllà mig de la mar. Jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan he estimat. Si guanyem el combat,
qui és, què fa i què pensa?
Un programa de la Veu Jove de la Conca per Ràdio Montblanc. Presentador, Joan Caselles. Producció, Joana Peñaranda. Tècnics de so, Ramon Maria Huguet i Santi Porta.
Les primaveres lliures amb valtros vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan he estimat. Quan guanyem el combat,